Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. El Consell General del Poder Judicial, l'òrgan de govern dels jutges, ha fet el primer pas per expedientar el jutge Juan Carlos Peinado per haver dit que els escortes de Begoña Gómez la podrien ajudar a fugir d'Espanya. La decisió ha dividit la cúpula del Poder Judicial i els conservadors estan en contra d'aquest expedient. Anem a Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Què tal, bon dia. Hora i mitja de reunió al Poder Judicial i ha acabat amb la decisió de tramitar un expedient contra el jutge Peinado per decidir si ha comès una falta greu de desconsideració a la policia. La decisió ha dividit l'òrgan de govern dels jutges. La presidenta Isabel Perelló ha decantat la balança amb el seu vot, ja que els quatre vocals conservadors han votat en contra d'expedientar Peinado perquè ho veuen, diuen que és una intromissió il·legítima. La decisió final, però, contra el jutge ara queda en mans de l'encarregat d'estudiar l'expedient, que haurà de decidir en què es tradueix, si multa, sanció o trasllat forçós. Recordem, però, que Peinado es jubila d'aquí a 3 mesos. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
I continuem amb aquesta notícia, Natàlia Ramon.
L'exjutge Baltasar Garzón creu que tal com ha anat la instrucció del cas Begoña Gómez i l'expedient al jutge Peinado, hauria sigut necessari que se li hagués obert molt abans d'aquesta resolució de mesures cautelars. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio.
Hay un exceso claramente objetivable en una resolución, el despropósito y la desmesura. Por tanto, me parece bien que se abra ese expediente, pero, ojo, la gente no debe pensar que con esto se inhabilita o se imposibilita la continuación del procedimiento. Claro. Quizás tendría que haberlo hecho mucho antes.
I notícia també de fa pocs minuts, ha dimitit Keir Starmer davant la creixent pressió del seu propi partit, el Partit Laborista. L'encara primer ministre britànic continuarà al poder fins que tingui substitut. Starmer ha fet l'anunci davant la seu del govern, el 10 de Downing Street de Londres, un dia abans del 10è aniversari del Brexit. Anem cap a Londres. Quim Oliver, bon dia.
Hola, bon dia. Efectivament, Starmer dimiteix com a líder del Partit Laborista i com a primer ministre, però no amb efectes immediats. Com li demanava el partit, continuarà al capdavant del país mentre es tria un substitut. Starmer ha repassat els assoliments dels darrers 2 anys, la millora de la sanitat pública, diu que ha acabat amb l'austeritat, però davant de la pregunta de si era ell el millor situat per guanyar les properes eleccions, les del 2029, la resposta és negativa. Sentim Starmer.
Every decision I've taken...
Totes les decisions que he pres han estat posant al davant primer el país que m'estimo. Per això dimitiré com a líder del Partit Laborista. Aquest matí he parlat amb Sa Majestat el Rei per informar-lo de la meva decisió.
A partir del 9 de juliol s'obrirà el procés per escollir un substitut amb la intenció de tenir un nou primer ministre abans del setembre. Andy Burnham és el favorit i els propers dies sabrem si l'únic, sigui quin sigui, serà el 7è primer ministre del Regne Unit en 10 anys. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
L'exconseller d'Interior i diputat del Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, declara aquesta hora com a investigat per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. És la causa que investiga suposades irregularitats en adjudicacions de l'Ajuntament d'Altafulla a una empresa que administrava en Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que declararà més tard. Barcelona, Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia. L'exconseller Elena ha arribat gairebé una hora abans de la que estava citat i tant ell com el seu advocat s'han remès a l'informe d'antifrau que no veu delicte en els fets. Tant Elena com l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui està citat a declarar a les 12 del migdia, se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2018, a través de l'empresa Sinergia Energia, que tots dos administraven. La companyia hauria emès més de 20 factures a l'Ajuntament per un import total de més de 30.000 euros, quantitat que està molt per sobre del límit dels contractes menors que marca la llei. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I a aquesta hora tenim tallada l'AP7 a Sant Celoni per un accident que està provocant cues molt importants. Equip viari, Clàudia Serra.
Sí, de fet tenim una actualització de fa res, pocs segons. Com deies, l'AP7 a Sant Celoni ha estat tallada en sentit sud per aquest accident prop d'una hora. Segons informa Trànsit, ara s'hauria reobert ja, però encara hi ha un carril tallat. Hi ha cua de més de 10 quilòmetres des d'Hostalric. Com a alternativa es recomana utilitzar l'autopista C32.
Esport. esports, Marcos García.
La final de la Lliga CB de bàsquet es trasllada a partir d'avui al Palau Blaugrana. A les 8, Barça-València és el tercer partit d'aquesta final, que arriba empatada a una victòria. El podreu seguir en directe amb la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La selecció espanyola de futbol lidera el seu grup al Mundial després de golejar l'Aràbia Saudita 4-0 i també de l'empat a 2 d'aquesta matinada de Cap Verd, que ha donat la sorpresa una altra vegada contra l'Uruguai. També ha jugat aquesta matinada Nova Zelanda 1-3. Encara al Mundial avui a les 7, Argentina-Àustria, i a les 11 de la nit, França-Iraq. En hoquei patins, l'Igualada força el cinquè i decisiu partit de la final de l'hoquei Lliga Masculina després de guanyar ahir el Liceo per 4-2. El darrer partit d'aquesta final es jugarà demà, al vespre, a la pista dels gallecs. En motor, Marc Márquez se situa a només 40 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi, després de guanyar ahir la cursa llarga, el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, i en ciclisme, Paula Blasi celebra la victòria a la Volta a Catalunya Femenina.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Siempre he soñado con estar en un mundial y poder marcar en mi primer partido como titular, es un sueño. Al final el otro mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
¿A quién se lo has dedicado el gol?
A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
Lamine Yamal, després de marcar el seu primer gol en un Mundial, avui a Gola Esportiva, gola mundialista, amb el Joel Díaz, que és el Joel.
Molt bé.
Carme Barceló, bon dia.
Bon dia.
Ramon Besa, bon dia.
Bon dia tinguem.
Ricard Torquemada, com estàs?
Bon dia.
Bueno, ja tenim la criatura, el nen que dieu a la transmissió, ja el tenim estrenat en un Mundial, no?
Sí, sí, ja ha començat i ja ha aterrat, ha fet un gol, ha deixat la primera petjada, ja està disposat a créixer. Vull dir que el més difícil, que era aparèixer i que tot fluís per ell, la veritat és que els minuts que l'hem vist bé, amb aquesta sensació que fa dos mesos que no juga, però amb molta cosa per oferir d'aquí al que visqui Espanya, que no sé quan viurà.
Ramon, com ho vas veure tu?
Sí, sí, li va canviar la cara a la selecció, diria jo, i l'ànim. Més enllà, després hi ha jugadors que tenen funcions al camp, que també va ser molt interessant, perquè crec que, per exemple, la posició de Pedri jugant més endarrere, una mica com juga el Barça, el fet de que hagi d'enganxar molt, que és un futbolista que quan les defenses estan tancades és molt subtil, és a dir, van haver canvis tàctics interessants, però el que significa d'impacte emocional en Lamine és molt, molt important, i les ganes que ell té, no? Igual quan tenia de la Champions, recordo també el seu comiat al Metropolitano, no? D'anar acomiadant els seus companys un a un després d'una actuació que no va servir per classificar-se, però que ell es va sentir platòric, va sentir que el Barça havia jugat un gran partit. Jo crec que és una mica de dir, escolta, aquí parlem de Messi, parlem de Haaland, parlem de... Bueno, segurament del darrer Mundial de Messi, de Cristiano, de Neymar. S'està esperant un nou ordre mundial i ell hi vol ser. I crec que la presentació que va tenir va estar molt bé. Després, doncs, bueno, encara crec que són moments del Mundial, s'ha de jugar partit a partit. Recordo molt el Mundial de Sud-àfrica, quan Espanya va ser campiona del món i cada partit era un gol de diferència. És a dir, tots aquells partits en Paraguai i en Portugal van costar molt i els van saber resoldre. Per tant, això de candidat i favorit ja es anirà veient.
Home, la veritat és que Lamine Yamal és necessari i extraordinari. Les dues coses, no? I això va quedar molt clar després de la desfeta amb Cap Verd, que va ser una desfeta per la majoria, doncs, molt inesperada, no? I que això va provocar, doncs, una sèrie de correccions, ja no tan sols dins de la pròpia selecció espanyola, fins i tot va obligar a Aràbia Saudita també a fer uns canvis, no? Per poder, sabent que entrava Lamine Yamal, que recordem, el mes de maig, dèiem, mes de maig, finals de mes de maig, dèiem que no el veuríem fins que no passessin aquests tres primers partits, no? Lo de fer la necessitat virtut no sé si és el cas, però el que sí que està clar és que ell és absolutament necessari, que vam tenir la sort els que veiem des d'una òptica blaugrana de que es resolgués el partit ràpid i no l'haguéssim d'estirar més dels 45 minuts previstos. I home, també em quedo molt, malgrat que nosaltres estem molt acostumats a veure, no, la celebració del seu primer gol a un Mundial, doncs el 3-0-4, no, que posa un barri petitó de Mataró a ulls del món, perquè ho han vist milions i milions de persones, que si hi ha algun perdut, no sé, al Congo, dirà, i això què és? Pues això és un barri de Mataró on passen coses i que telèfon, el telèfon rojo de Ramon Mesa. I rei, això, vull dir que bé, el tenim. Jo l'única cosa que demano és que se'l vagi, vull dir, cuidant, que se'l vagi, que no l'escolti molt, allò de les sensacions del jugador. Seny, sisplau, seny, seny.
Joel.
Sí, bueno, concrepo totalment amb la Barceló i fins gràcies, i tot per donar un punt de vista així una mica torracollons, m'imagino que hi ha gent que deu tenir seriosos problemes d'esquizofrènia aquests dies, perquè jo voldria recordar que l'últim partit, després de molts anys que la selecció espanyola va jugar aquí a Catalunya, a la grada majoritàriament hi havia gent cridant musulmán el que no vote. No sé què deu estar pensant tota aquesta gent que va anar a animar la selecció espanyola cridant això.
Mira algunes xarxes socials després de la manera que va celebrar el gol.
Sí que sé que estan pensant.
Aviam quan trigaran a convertir-se, és el missatge, diguem, central.
Sí, sí, bueno, hi ha madridistes, sobretot, que directament... Vull dir, no tenen cap problema en afirmar que no celebren els gols de Lamine Yamal. A mi ja no és boníssim, sinó les contradiccions que genera en molta gent a l'estat espanyol, a mi em posen calentíssim, sincerament. La veritat és que sí. És molt divertit veure aquesta part.
Bueno, els mundials tenen aquestes coses, Ramon, no? De generar contradiccions o de destapar-les, com a mínim.
Bueno, sí. També és un mundial molt obert. Estem en països molt, molt diferents, no té una uniformitat com d'altres, i et pots trobar que no és el mateix jugar a Atlanta que a Guadalajara, que Montreal o on es toqui el lloc del Canadà. I també crec que la figura de Lamine és molt especial, perquè, que jo tingui constància, és el primer culer, és molt culer, català i musulmà. Mm-hmm. Això també és nou, i a partir d'aquí podem fer moltes tesis sobre el que significa haver nascut a Rocafonda, al mateix temps d'haver s'ha fet gran a la Masia, i tot el que és integració en un club que precisament durant tota la seva vida ha presumit pel seu tarannà català, catalanista, democràtic, d'integració. Recordem tot el que va ser les onades migratòries espanyoles als anys 60-70. La cohesió social que va exercir el Barça és indiscutible. Després podem parlar d'altres qüestions, no? De victimisme, del que sigui, però jo crec que molta gent es feia del Barça perquè era gairebé s'hi sentia més còmode, per no ser del Madrid, perquè el Camp Nou es podia dir el que no es podia dir en un altre lloc, i perquè els hi agradava el tarannà. Per tant, el repte de que el Barça, en tant que institució, sigui capaç d'acollir a Lamine Yamal, també és una qüestió molt important de saber-ho, i l'afició culer, sí. I deuen haver, doncs, igual que està passant a les Espanyes, catòlics, anti... no sé què, bueno, una mica com va passar a les àgores públiques, com va passar en el cas del porter del Sabadell, que ja és una altra història.
Però és que això no sé si estem, ja em fico dintre de tothom, si estem, jo crec que sí, però preparats per aquestes noves figures, no? Perquè, com també deia el Joel, no? Aquesta bogeria que ha suposat el que hi hagin elements distorsionadors, no? Per ells, com podria ser el cas de Lamine Yamal, no? No ens oblidem que no fa gaire portava les sabatilles, la bandera del Marroc del seu pare i la de Guinea de la seva mare. Això també s'estiraven els cabells en les Espanyes també per aquestes coses, no?
Clar, bueno, recorda Arconà també les mitgetes, el Pujol Xavi, i el Xavi, vull dir, això és un episodi molt conegut.
Però és que, clar, ells eren més espanyols segons els ulls d'aquests altres, no? És que, clar, aquí tenim unes coses que, clar, tu te'n vas a 600 quilòmetres i flipes amb el que escoltes, no? I aleshores, doncs, bueno, ara també, a mi també em fa molta gràcia aquesta part també catxonda, estic amb el Joel, no? Veure uns altres elements com el Cucurella, no? Que ara ja és jugador del Madrid, no està seleccionat com a jugador del Chelsea, això, oblidem-nos, ell ja era del Madrid ja abans, i ara és el millor. És el millor, i és extraordinari, i és una cosa quan jo crec que ni la meitat de l'afició del Madrid sabia ni qui era Cucurella fins que el van trobar en alguna eliminatòria de Champions. Vull dir, és una cosa...
Ara que em feia pensar això que deien el Ramon i la Carme, que és quasi... que això de les seleccions, clar... el món avança i d'alguna manera la integració de cultures a països tradicionals fa molt mestises les seleccions. Mm-hmm. Això, el primer record que tinc jo és aquella França del 98, no?, que era multiracial, mm-hmm, i que va generar molts problemes allà a França, d'acceptació de la que després va ser campiona del món. Però si ara repasses, la figura d'Alemanya és Denis Undaf, que és turc, Lamine Yamal,
Suècia.
Anem a Suècia, en trobem, però si mirem també seleccions potents, per exemple, la gran figura jove del Mundial que està sent Boadi del Marroc, és francès, ha preferit jugar amb el Marroc. És a dir, estem trobant unes situacions des del punt de vista social i de composició de seleccions que gairebé es fitxen o es convencen o es sedueixen futbolistes, que això fa 40 anys, no, o sigui, tu repasses les seleccions i no existia això, no? I això va creixent, és a dir, què passarà d'aquí 8 anys o d'aquí 12 anys?
El més curiós serà si a la selecció el fa la samarreta o l'himne o el què, no?
Aquí està el divertit, Ramon.
Correcte.
Perquè canviarà això.
Al món de les seleccions hi ha una part molt evident d'exaltació nacional.
Mm-hmm. Sí, sí.
I molta de la gent que té tendència a l'exaltació nacional, mm-hmm, també són, diguéssim...
Digue-ho.
Bueno, una mica etnicistes, em sembla que es diu, no? I aleshores, clar, aquesta... A França fa molts anys ja que els hi passa i més o menys ho tenen solucionat, perquè si t'ho prens per la part bona, és, com deia el Ramon, un factor integrador.
Sí, sí.
Però si t'ho prens per la part dolenta, com hi ha gent que s'ho pren, clar, tenen un problema, perquè veuen la seva bandera allà i diuen, vale, jo he d'anar amb aquesta bandera, però després veuen una persona que ells no voldrien ni que residís al seu país, i això els hi crea una contradicció que jo crec que és molt sana. Fa pensar la gent.
No, i a més en el cas de Lamine, fixa't tot el que significa Marroc, o sigui, el sentiment que tenen per ell, perquè una selecció que cada cop té més aspiracions... Tu ara amb la selecció actual hi poses a Lamine Yamal allà i seria un candidat.
Sí. És una distorsió de la història del futbol, perquè de cop i volta Marroc passaria a ser el gran candidat.
Però jo, sense saber-ne gaire, però jo crec que el Marroc simplement el que ha passat és que ara algunes estrelles de les que tradicionalment sempre jugaven en França, en Bèlgica, tal, ara estan jugant al Marroc. Bons ho han estat sempre.
Just el que deia el Ricard quan tu dius, clar, molts jugadors que són internacionals per un país no han nascut en aquell país i a partir de tant es vinculen en funció de la integració que tinguin en cada país més o menys amb aquella selecció.
El Marroc té dos catalans.
Té dos catalans, sí.
Vull dir que això passa amb la selecció espanyola i a la selecció marroquina. Em sembla que no en tenim més. Bé, Robert Martínez com a seleccionador, però amb futbolistes, no?
No, està canviant la idiosincràsia i està canviant, a la meva manera de ser, amb una cosa que sóc molt carregós, que és la cultura del joc, o sigui, això dels quatre temps, em sembla, va contra la continuïtat, va cap un model cada cop més americà, aviat veurem un cantant cada aturada d'aquestes.
Bueno, a la final ho veurem. Hi ha mitja hora de descans.
Això ja és un mundial totalment...
No crec que vegis res, perquè el que volen és...
El joc és brutal. Clar, ahir estaven a 18 graus, o sigui, que es digui pausa d'hidratació, em sembla un insult. Digue-li el nom, publicitat.
I que la pròpia FIFA, per dissimular, s'ha inventat les normes de si trigues més de 5 segons al fora de banda, sí, tira l'altre, si no el porter espera més, es tirarà un corner i dius, no, és que nosaltres agilitzem el joc.
És veritat, Ramon.
Clar,
és veritat que s'està jugant molt ràpid,
Però per una part sí, però per l'altra és dir, jugarem a les nostres maneres.
Estan concentrant l'aturada en aquesta pausa. Jo també tinc la sensació que, en general, tot el que les noves regles han dinamitzat molt el joc. És més àgil, és més fluid, i et diria que s'estan equivocant menys els àrbitres. No sé si aquesta descàrrega que reben els auxiliars amb el fora de joc funciona perfecte.
Ah, perquè els fa mal.
Perquè quants anys fa que veiem 15 segons posteriors sí. al fora de joc, sí. gent corrent, queixant-se... Ara tot va com un rellotge i s'ha equivocat molt poc, el VAR.
Hi ha situacions que, si les compares amb la Lliga Espanyola, penses, què estem fent aquí? Què estem fent?
I avui juga Messi?
Avui juga Messi a les 7, sí, sí. Després de... d'un gran inici de Mundial. A mi, he de dir que em va emocionar el primer partit de l'Argentina de Messi. O sigui, gairebé diria, exageraria, però no gaire, si dic que em va emocionar tant com la seva estrena al Gamper. O sigui, veure'l amb 17 anys, a veure'l ara amb 38, i veure tants Messis que han passat entre el de 17 i el de 38, quants Messis hem tingut de màxim nivell? 3, 4? Jugadors absolutament diferents. O sigui, el de 17 era espurna electricitat i el de 38 és quirúrgic, és selectiu, amb els esforços, juga caminant, ha aconseguit Scaloni que la selecció argentina jugui al ritme que juga Messi i amagui totes les seves limitacions. O sigui, per mi l'obra d'Scaloni, vull dir Scaloni, però quan veig la banqueta amb Ayala, Aymar, Scaloni, Walter Samuel, estem parlant de quatre llegendes del futbol argentí, és que els partits de l'Argentina no seran divertits, jo crec, no tindran ritme, però arrossegar el partit cap al que tu necessites, que és jugar caminant perquè sigui Messi qui decideixi quan accelera i que tothom estigui al servei de la seva acceleració, ocupant, desocupant espais, associant... és increïble.
Que tots ho entenguin, que...
Exacte,
o acceptin,
no?
Que tots ho entenguin.
El rol.
No? El rol, exacte. Hi ha aquella imatge brutal, no?, de la sortida de tot l'equip, no?
Aquella mena de formació, davant, formació en punta de llança.
Una formació darrere a tots. Sí, sí. Ostres,
tremenda,
això, mira... No us enganyo, pell de gallina. O sigui, jo no m'he anat al Gamper com tu, Ricard, però és aquell moment que dius... Uah!
Però això només...
L'exegesis de
això només pot passar en un equip com Argentina, amb els jugadors que té Argentina, si la figura és Messi. Jo crec que és impensable amb qualsevol...
Cristiano Ronaldo no serà això.
No, sí, Cristiano Ronaldo ja l'estan criticant els seus propis companys. Bueno, criticant, l'estan...
Qüestionant.
Diguem que pot ser, en aquesta línia, una alineació més emocional que tàctica, no?, de jugadors que tinguin un sentit, fins al punt que el control emocional depèn de Messi. Ho dic per el que ha passat amb el seu pare. És a dir, hi ha gent molt propera a Messi, i em fa pensar en el que ha dit abans el Joel en la seva primera intervenció, que sap que el problema que té Messi, o el que el fa estar inquiet, és la salut del seu pare. Però ningú ho diu. Uh-huh. D'acord? I qui ho diu? Ell. De cop i volta apareix en una roda de premsa i explica que després de les dificultats que té... De manera que la gent que té aquesta informació... van a l'entorn de Messi i van dir, havíem quedat que això no en parlàvem. Mm. I allà ha vulnerat aquest còdic. És el propi jugador. És a dir, emocionalment, en aquell moment, ell li surt que ho ha de dir. I a partir d'aquí, què passa? Que una periodista argentina, per exemple, ja el dona per mort, el pare de Messi.
Exacte.
I és clar, es desencadena tot un procés que tu dius, com ha anat? Però ho explico perquè la gent de vegades entengui com passen les informacions. Els que tenen aquesta informació la callen per respecte al jugador. El jugador dona pistes sobre el que està passant i a partir d'aquí
es desencadena
tot el...
És que una cosa que té bona la selecció argentina és allò que tenen bons els equips, que és la definició de rols. Ningú discuteix el seu lideratge, tothom sap quin paper juga, tothom accepta, perquè no hi ha ningú que es reboti allà amb el que toca, de Pol ha de jugar a la banda dreta, doncs jo me'n vaig a la banda dreta. Mm-hmm. Vull dir, què necessitem? I tot això que el 2022 semblava fet una obra específica pel Mundial del Qatar, perquè era l'últim ball de Messi, ha evolucionat en 4 anys més de maduresa. I aquell equip és absolutament estable, madur, responsable...
És un exèrcit. És un exèrcit. Són perfectes.
No,
és pràcticament perfectes.
Encara més gràcia recordant el que es deia de Messi a la selecció argentina al principi.
Home,
és clar. Pecho frío. Barcelona juega el doble.
Quantes vides ha viscut Messi?
I ell ho passava fatal, perquè ell no ho deia públicament, però sí que se sabia, no? Vull dir, ho sabíem nosaltres, que realment ell aquí Barcelona ho deia, no? Dius que, clar, jo en el meu país, ell emocionalment les passava canutes.
Sí, segur.
O sigui, ho passava malament.
Messi ha fet molts esforços per reivindicar la seva argentinitat. O sigui, que això és una cosa que em sembla... A mi m'ha posat sempre de molt mal humor, perquè tu veies que Messi es moria per guanyar-se l'amor dels argentins. I fins i tot jo crec que s'obsessionava en parlar el més argentí possible i en sortia totes les fotos bevent mate. I van tardar 15 anys aquella gent.
Però ell, una cosa, ell remet sempre el joc. Ell el que no té és un compromís de classe com va tenir Maradona, que jo crec que això sí que és el que l'ha traït. Aleshores, això amb gestos no només socials, sinó que, per exemple, ell se'n va veure Trump i molts gent que admira Messi no li perdona, perquè creu que per què ha d'anar a veure... En canvi, Maradona era anti-FIFA, defensor de la...
No, Maradona no hagués anat a veure Trump.
Per tant, el seu gran mèrit és dir, jo em remeto al joc, i aquí és on us espero. Després podeu tenir les opinions que vulgui. I això l'ha fotut, fins i tot, del punt de vista nostre, dels culers, que és a dir, nosaltres estem passant el dol post-Messi molt més ràpid del que creiem amb Lamine Yamal, no? És a dir, la figura de Lamine Yamal i la Masia ha fet que de cop i volta sí que el recordem, però no el tenim tan present. I cop i volta et diu, sóc aquí, tinc 38 anys, la gent torna a activar-se i diu...
Que encara hi és!
Que es quedat aquí, en lloc que s'hagués anat, no?
Escolteu, a banda del Mundial, la notícia futbolística dels últims dies, d'aquestes últimes hores, vaja, és l'ascens del Sabadell, a segona. Deixeu-me que saludi el Sergi Garcés, que és periodista de Ràdio Sabadell. Sergi, com estàs? Bon dia.
Bon dia a tots, com esteu?
I enhorabona.
Moltes gràcies.
Dura encara la festa o no?
No, home, no, ara ja està. Ara ja és una qüestió d'anar superant la ressaca emocional i la no emocional, la física també.
Home, és que a més el partit va ser, vull dir, va ser 4-0, però a veure, aquell final es va parar, es va reprendre, i que va ser una cosa èpica, a més a més.
Sí, sí, sobretot perquè no es va decidir fins als últims minuts. De fet, estàvem ja gairebé preparant-nos tots plegats per viure 30 més de pròrroga, 30 minuts més de pròrroga, quan va arribar el 2-0, i a partir d'aquí es desencadena una mica entre l'eufòria malentesa a partir del tercer gol, que és quan va haver la primera invasió de camp, quan el partit es va haver d'aturar doncs, per protocol 10-15 minuts, amb els àrbitres marxant del camp, tothom un altre cop a les seves cadires... Encara va tenir temps el Sabadell de fer un quart gol ja quan passaven, no sé, 15-20 minuts, potser del temps reglamentari, i llavors sí, ja, llavors ja la festa, la real i l'autèntica, la que s'hauria d'haver viscut sense aquest primer impàs, no?, per dir-ho així.
I ara, com s'ha de planificar la nova temporada?
Doncs assumim que serà... Bé, els que esteu més acostumats al futbol professional no us heu de descobrir res, però des del futbol modest tenim aquella sensació de que la lliga de primera i també la de segona cada cop són lligues més tancades, on el tema dels límits salarials i totes aquestes històries de la lliga fan que els petits, els que venen de darrere, com és el cas del Sabadell ara, doncs ho tinguin realment molt complicat, que sobreviure el primer any és vital... perquè ens va passar l'última vegada, fa 5 anys, que el Sabadell va durar un anyet, i a més estàvem en plena pandèmia encara, i va ser gairebé un any fantasma, i que això passa factura, perquè gairebé et converteixes en un equip ascensor. Si sobrevius un any, doncs mira, cada any que va passant et va donant una mica més d'aire econòmic, i això, doncs, tira. Per tant, ara el Sabadell ha d'intentar, com sigui, dintre de la modèstia i d'ajustar pressupostos, doncs, com dic, intentar ser un dels no quatre equips que perdi la categoria l'any que ve.
Més Ricard, que estarà a la mateixa categoria que el Girona.
Sí, després d'alguns anys sense equips catalans a segona, de cop i volta, Sabadell i Girona, cosa que... És que Catalunya només tingui quatre equips al futbol professional és un deute històric, és que no acabo d'entendre... amb el futbol, bé, sí que ho acabo d'entendre, però no és una qüestió de jugadors, és una qüestió d'organització, de club, de sistema, que no acaba d'estimular i fomentar això, però és necessari. El cas del Sabadell a mi m'agrada per la sensació que sempre torna. Hi ha equips que fa la sensació que queden enfangats i el Sabadell fa aquestes aventures, baixa dues categories, les recupera de cop, torna a ser-hi i esperem, aviam, com diu el Sergi, si pot mantenir una miqueta una trajectòria més llarga.
A més, Sergi, el Sabadell és d'aquests equips amb una forta militància, diguem-ne. Ja no afició, sinó gairebé militància.
Sí, ja, nosaltres sempre diem que hi ha un primer anell de fidelitat extrema, com comentàveu ara, no? Es va comprovar fa dues temporades quan es va baixar a la quarta categoria, a la segona federació, que gairebé bé, gairebé no. L'any següent va haver-hi més socis que els que hi havia hagut l'any del descens. I llavors hi ha un segon anell de ciutat, perquè al final és una ciutat gran en quant a població, potser un pèl desarrelada a vegades per les noves circumstàncies, però que mica en mica a través del futbol s'hi va enganxant, com passa a molts altres llocs, que hi pateix, que ho viu, però ho viu des d'una distància relativa. I aquest any el que, la sensació que hem tingut tots plegats és que imatge del que potser passa a Barcelona amb la Vila de Gràcia i el poble de Sant Andreu, aquest punt de pertinença, a Sabadell s'ha tornat a recuperar. I ho hem vist en els últims partits, evidentment tot molt condicionat pels bons resultats, però la sensació de que la ciutat, o com a mínim aquest segon anell, un pèl més adormit, s'hi ha tornat a enganxar i ara pot ser aquesta onada bona la que s'ha de saber aprofitar.
No volíem centrar en això, però és inevitable, Sergi, que comentem els crits del Diego Folle, del porter del Sabadell.
Evidentment.
I poco más, poco más. Yo voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez.
Com tu, no sé si t'explicació això, ell després s'ha disculpat, és veritat, ho explicava abans el Joel, però...
S'ha disculpat sense disculpar-se a ningú. És a dir, és aquest pido disculpes.
Aquí s'hagi ofès. No, perdona, digues, m'he equivocat i prou, ja està, tu, no?
Que s'hagi sentit ofès s'ha convertit en una frase.
Sí,
no?
Per gent que no es vol declarar disculpa.
És una frase que anul·la la disculpa. Jo dels primers cops que la recordo era quan Pepe trepitja la mà a Messi, que també fa aquelles disculpes dient, disculpo davant Messi si s'ha sentit ofert. Home, no, home, rei, li has trepitjat la mà. Sergi, perdona.
No, estic d'acord amb el que m'esteu dient i amb el que ha apuntat el Joel al principi de tot. No, és una disculpa, bé, no, passada pel sedat tant que queda gairebé aigualida. Bé, per mi, la sensació que vam tenir en el directe és que era la típica gracieta que se te'n va de mans, i no el vull justificar, però és la típica del gracioset de la classe que sempre ha de fer una passa més que la resta, hi ha una línia i sempre hi ha qui la passa, i a mi el que em va deixar més preocupat, i no sé si compartiu o no la sensació, és la resposta que va haver-hi, evidentment no majoritària, però déu-n'hi-do, prou sí, important sí. Per un sector de públic que hi havia a la plaça. És a dir, jo que un jugador... Ja no entraré en generalitzacions dels futbolistes i el que podem a vegades pensar tots plegats. Se li en vagi de les mans fruit del que vulgueu. És que m'és igual. No és acceptable, ni molt menys, però bé, forma part d'aquest món estrany. La resposta que va haver-hi per part, insisteixo, minoritari pel que era el gruix de la plaça. Mm-hmm. Però déu-n'hi-do, com s'ha sentit ara en l'àudio. Jo esperava un silenci, és a dir, el jugador per als papers. Em va deixar bastant més tocat, i ho dic sincerament perquè més estàvem en directe en aquell moment explicant-ho, que hi hagués resposta, digue-li, per una trentena, una quarantena, és que més igual no vull posar ni la xifra. Em va deixar molt, molt, molt descol·locat i molt, molt, molt preocupat. Després han vingut les disculpes, s'hauran d'acceptar, com dieu, la del jugador és una disculpa a ningú, en concret, és una cosa allò a l'aire, el club un punt bastant més contundent a l'hora de desmarcar-se, però a mi m'ha quedat un mal cos important, perquè a més enfosqueix, evidentment no pot fer-ho del tot, només faltaria el que ha estat un gran cap de setmana, però sí que al final hem acabat sent més notícia, o el Sabadell, o el Foli, o qui voleu, ha acabat sent més notícia a nivell general de tot l'estat, per això que no pas perquè el Sabadell hagi tornat al futbol professional.
Hem d'anar acabant l'hora, però, Ramon...
Ens estem oblidant del que són els espais públics. És a dir, i el que significa la llibertat d'expressió. És a dir, hem arribat un moment, segurament no hi ajuda ni el que està passant a les xarxes socials, ni tan sols el que està passant al Congrés dels Diputats. Que exactament quan un parla, doncs la bancada d'un o de l'altre fan... Però vull dir, els espais públics, com aquest que es diu Àgora, responen a un cert... el que és intercanviar opinions i saber que no estàs sol. És a dir, quan tu hi ha altra gent en una plaça o en un lloc que hi coincideixes amb altres col·lectius, la plaça no és teva. Per fotre el que et doni el gust i la gana, has de tenir un sentit del context.
Tres minuts passen de 2:15 a 12, ho hem de deixar aquí. Sergi Garcés, enhorabona de nou i moltíssimes gràcies. Cuida't molt.
Gràcies una vegada més, companys. Abraçada a tothom.
I Joel Díaz, que anem a Barcelona, Ramon Besa, Ricard Torcamada, i tornem després del pròxim partit d'Espanya al Mundial. Ja anem parlant.
Gràcies.
Gràcies.
Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
Carlàs canvia, Carlàs repara.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Dormir de mil maneres. Ara Hipercor tens un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases i ho pots finançar fins a 12 mesos. Del 18 al 30 de juny a Hipercor i a Hipercor.es. Paga còmodament les compres amb la targeta El Corte Inglés a la botiga web i app. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés, FCSA i subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o Hipercor.es.
A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana les cireres a 1,99 al mig quilo.
I els 3 quilos de patates a 0,99 al quilo.
Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Únicament fins al 6 de setembre, els llibres de text per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els llibres de primària i secundària i emporta't un 10% de regal per les futures compres de tot el que necessitis. A més, tens un 5% de descompte directe per llibres d'infantil, batxillerat i lectures recomanades. Consulta'n les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Però va anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
Que maco.
Eh? Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
Exacte.
No?
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El Radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
Guala!
Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
Aquest estiu fes la millor jugada.
Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
També a la web i app. Consulten les condicions i els models que hi participen.
Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
El matí de Catalunya Ràdio.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
No vull ser un simple...
Vols ballar amb mi, Freddy?
Endavant. A veure, Miralles, com estàs?
Què dius, Freddy?
Què ens portes?
Doncs us porto country en català. Oi que volem un país normal?
Sí,
volem
sí,
un
sí.
País que toqui tots els pals?
Sí.
També bueno. Volem un artista que canti country i aquesta es diu Bruna Amfruns. Tenim country en català? Aquest disc...
Home, ja el teníem amb el Tomeu Penya. Perdona'm, perdona'm, eh?
Sí.
Perdona.
Sí. Actual, actual.
No, vale.
Més jovencell, si vols. Val? Aquest disc que ens interpel·la tu i a mi el Freddy es diu Cabells al vent i entre molts temes per posar les mans a la butxaca i ballar allò en línia, sí. Aquesta, El viatge.
El viatge. Puja, puja.
Mira l'Armínia com balla.
Passada,
eh? Fas line dance amb les amigues.
Avui és el millor dia.
Vinga! Vinga, doncs ja el tindríem. Mira, ja moltes gràcies.
A tu, adéu.
Ja ho creus? Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
Doctora Ruiz, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, amic meu. On estàs? Que fa molt de temps que no parlem.
Quin és el primer símptoma d'un cop de calor?
Tinc un amic meu que es va caure i es fa molt de mal, pobret.
És a dir, el primer de tot seria quan comences a marejar-te una miqueta o quan...
Sí, ha estat a punt de morir-se, per haver-se matat.
Perquè el cos s'acostuma a la calor.
Tenem una solució. Me'n vaig cap a Tunísia, que tinc una casa a la platja.
Doctora Ruiz, moltíssimes gràcies. Que tingui molt bon dia.
Hola, adéu.
L'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Iona Viñamata. Bon dia!
Bon dia! Bon dia!
Recordeu que des de ja mateix podeu trucar al 93-201-7474 si voleu optar a participar al concurs dels divendres, on podreu guanyar diners fins a 200 euros.
Només queden dos divendres.
Dos divendres.
Sí, aquest i el proper.
O sigui, queden 400 euros per regalar.
I a l'estiu no ho fareu, això.
Si a l'estiu no ho farem, no ho crec.
Vaja.
Això pregunta-li el Freddy.
Sí, exacte. Bueno, no m'ho recordeu, va. Escolta, va, quins temes ens queden pendents, Jovany?
Doncs un bon grapat de temes, eh? Tenim interessants en aquest primer...
Moltes gràcies, Armínia.
Fas bona casa, sí.
Sí.
Vine a fer-me dos petons. Que feia molts dies que no et veia. Mira cap aquí.
No li agafis així el coll. No l'agafis el coll d'aquesta manera.
Com ha anat?
Bé, anat molt bé.
És que no sé si és conscient, Armínia, de vegades que estem fent un programa en directe.
En directe.
Això de posar-se a xerrar amb la gent que hi ha a l'estudi com si fos una amiga seva...
Has pujat a Andorra a veure la família?
No li toqui la cuixa.
Allà
és
hivern.
Bueno, va, escolta, si no li fa res, Armínia... Primer no és hivern i si no li fa res, Armínia, hauríem d'avançar.
Bueno, ja m'entens. És que aquí fa dies que fa una calor. Escolta, maco, que fa fàstic.
És veritat.
Un dia d'aquests a mi m'agradaria pujar a Andorra. Que segur que si està com a mínim millor,
Sí.
Però no tinc ningú amb qui anar-hi, Freddy?
Molt bé, bueno, sí.
Sí. No sé qui m'hi podria acompanyar, No. Algú que fos d'allà, que conegués la població d'allà.
Li està apretant el braç, de tal manera que li farà sang. Sí. Li farà sang al final al pobre Freddy.
I Andorra s'hi pot passejar tranquil·lament.
Ens estàs incòmode, Armínia.
Concurs. Tu sí que ens incomodes a tots.
Calla.
Quan prens porros amb Coca-Cola a les hores de feina.
Armínia, tinc 45 anys i ja no he de seguir aguantant la cantarella.
Ha començat ell.
Més enllà de la calor, Jovany, de què hem de parlar avui?
Sí, podem parlar de futbol, per exemple, perquè el Mundial segueix endavant, i ahir a la tarda un jugador català del Barça va marcar el primer gol de la victòria del seu equip contra l'Aràbia Saudita.
Barça! España muerte! España muerte!
Muerte.
Bueno, que no hi ha el Barça, i ara què? Sí. Ara què? No, bueno, grande, la miña mal.
Dani Massia, bon dia, com estàs?
Uno dinois! La miña mal, uno dinois! Què passa, Fred Perry, com estàs?
A veure,
una cosa, Dani, que això no t'ho havia vist mai. És una samarreta de la Roja, això que portes?
Bueno, a veure, no, la Roja no, perquè és blanca, no sé si t'ha fijat que...
Bueno, ja
la segona equip... A veure, se té que dir...
Espanyola.
Se té que dir que no és blanca, blanca, ¿vale? És com un així, com un blanco roto envejecido, ¿sabes?
Sí.
Està bueno, guapa, la filla puta, la samarreta.
La veig bastant blanca, jo.
Que no és blanca! Jo no em puc permetir pel meu valor i pel meu escut, que m'està protegint el cor, que em protegeix el cor de l'escut del meu cor, ¿vale?
Sí.
No em puc permetir de portar re blanc perquè me surten ronxes, ¿vale? Me dales, ¿vale?
És com un beix, un color crema,
això,
claret.
Això, molt bé, vieja.
Crec que sí, vieja, no diguis vieja a la
vieja. Vieja o no vieja?
No,
que va.
Vieja no soy.
Està més seca que la mojama de senyora.
Bueno,
no, però escolta'm una cosa, Dani, és que jo no et feia gaire, o potser sí, és que no m'havia parat a pensar i mai no et feia gaire de la selecció espanyola.
Bueno,
que sempre
que...
t'havies de parlar del Barça amb entusiasme.
A veure, gràcies per convidar-me a aquesta tertúlia.
No, has aparegut
perquè
tu, ningú t'ha convidat.
Perquè, o sigui, a veure, o sigui, jo lo de barrejar futbol i esport, no...
O sigui, futbol i esport,
sí que es barreja. Lo de barrejar política
i futbol,
tio... Sí. Però bueno, o sigui, aquest any, pues, no sé, pues, anirà Mundial, i jo com a supporter, ¿vale? O sigui... Jo no toca com a supporter, seria com molt raro, vale? O inclús incongruent, sí, a la meva idiosincràsia,
sí,
permaneixer alieno, no? Alieno al fenomen sociodeportiu que té a veure amb un Mundial.
Sí, és a dir, que no vols estar al marge.
Exacte, tio, molt bé, molt bé. Joder, gràcies, tio.
Has trigat 10 minuts a dir això.
Com ha agafat el que he dit i ho ha dit millor, no, tio? Perquè si no, clar, jo ara podria dir, no, jo només soc del Barça, no miro el futbol, però llavors la gent pensaria que sóc un monyes, o un actor de teatre, o un intel·lectual, saps? No, si no, no és no, plan,
clar,
tio.
Clar, només faltaria.
Llavors, pues, bueno, si mires una mica per la selecció espanyola, pues veus que hi ha 8 jugadors del Barça,
sí,
el Joan, el Cuba, el Eric, el Dani, el Pedri, el Javi, el Ferrín i el David.
Ja sabem quins jugadors del Barça.
Que tots són soldados de los Termópilas, espartanos com nosaltres, ¿vale?
Sí.
I al final, pues, tinc que estar amb ell, pues, donant-los el calor de l'afició,
yeah,
i al final, al sí, ser del Barça, és com te diria, és com estar per damunt dels colors i de la bandera
molt
política,
bé,
no?
Molt, yeah, molt bé.
La bandera política...
Sí, t'estàs com justificant...
No, a més, que no n'hi ha cap del Madrid, con lo cual no pateixo dilema de s'animar o no, ¿vale?
Sí. Bueno, però hi ha el Marco Corellas.
No, jo de sí, rata... Perdona, m'has vist cara de ratólogo?
No, he Marco Corellas.
No, m'has vist cara de licenciado en ratología, tío. És que no. Pues no, no me parlo ni de ratas, ¿vale? No, jo de ratas con pelos de bruja no parlo, ¿vale? Perquè el cucurucho, ¿qué? ¿Vale? Rata traidora. Que jo em vaig inventar el nom d'Ale de Figo Corella, que crec que va ser molt bon invenció, a ¿vale?
Veure,
que s'ha traicionat a tot
i se'n va...
Vale, que s'assenyala el Figo Corella, vale?
Sí.
Vale? En aquell moment de quan va començar el Mundial, que jo vaig comprar la samarreta, vale? En aquell moment el Figo Corella no era jugador del Madrid, vale?
Molt bé. Escupis al terra.
En aquell moment, la cucurrata no era de l'escòria blanca, ¿vale?
Ara, cucurrata...
I avui té el Barça.
Menys subtilesa, estem perdent subtilesa.
Barça 8, peste blanca 0.
Queda clar, Dani, queda clar.
Espera que no, que va Fred Perry, ¿vale? Que la camiseta és falsa, ¿vale?
Ah, sí, eh?
La camiseta.
La camiseta, perdó. Que l'he comprat, ¿vale?
Que parles tan de pressa que a vegades et menja.
L'he comprat al Makelele, ¿vale? Que és el del meu barri, que és una persona racialitzada de sí, color negre, que, del barri, que ve camiseta falsa...
Es diu Makelele?
En la qual cosa... No, li dic jo, Makelele, i el tio...
Això és profundament racista.
És molt racista. Ah, però si és col·lega, però si és col·lega. Hombre, què dius, tia? Llavors, jo el que faig de comprar la falsa perquè sí, no, enriqueceixo les arques de la Federació Espanyola corrupta, no, madridista, herederos del franquismo que van en contra del club que porto al col, que em podria dir a cap, vale?
Molt bé, doncs... Queda
o sigui, que menys jugar per la camiseta de la
jutja,
persona.
Només t'ho he preguntat que anaves amb la samarreta i t'ho he preguntat.
Jovany,
més temes, va.
Sí, un dels titulars que més m'ha cridat l'atenció d'aquest matí és que la policia ha detingut un home que durant el sonar que es va fer al recinte firal de l'Hospitalet va robar, atenció, 34 mòbils en
sí,
una nit.
Sí, el que és més curiós és que els Mossos el van enxampar i els 34 mòbils els portava amagats als pantalons.
Veieu com que sí que n'hi ha seguretat.
Saludarem la consellera d'Interior i Seguretat Ciutadana, Núria Parlon. Consellera, bon dia.
Bon dia, i era hora que des d'aquest programa es diguessin alguna cosa positiva de la conselleria, eh?
No, escolti'm, no torni amb
Freddy
aquesta cantarella perquè no estem fent cap campanya.
No, poco. Està parlant cada dia que si los tirotellos, las armas de fuego, las bandas del este, i mai els escolta parlant de les coses bones.
Bueno, doncs parlant de les coses bones. A veure, com van localitzar els Mossos d'Esquadra el lladre d'aquests 34 mòbils al sonar, consellera?
Bueno, pues en una operació científico-policial molt complexa, que no les explicaré perquè potser no la comprendrien.
Entendiu, potser sí que l'entendrem.
Bueno, pues,
nosaltres no, però potser l'audiència sí.
Vam reunir totes les víctimes dels robos a la comissaria
i
un cop allà li vam dir que truquessin tots al mateix temps al seu número de telèfon.
Oh,
clar. El pobre home que duia els 34 telèfonos a sobre, no? Es va il·luminar de cop, no? Va començar a sonar música de cop, que jo semblava la inauguració de la Torre de Jesús.
L'espectacle de llum de la Sagrada Família.
Exacte.
I clar, llavors va ser fàcil enxampar-la.
Claro, o sea que menos fer alarmisme entre la societat i més parlar de lo bo de la policia.
Molt bé, doncs fins un altre dia, consellera, enhorabona.
Parlem després.
Algun altre tema, Jovany?
Doncs m'ha agradat l'atenció el conflicte que s'ha obert entre els empresaris de l'oci nocturn, això vol dir els propietaris de discoteques,
sí,
i els establiments, com ara restaurants, bars, gimnasos o clubs esportius, que organitzen festes de tarda sense tenir llicència per fer-ho.
I per parlar-ne tenim amb nosaltres el portaveu del gremi d'empresaris de l'oci nocturn, el senyor Ladislau Cubata. Senyor Cubata, bona nit.
Hola, bona nit, com esteu? Bueno, suposo no chupito, ¿vale?
Home, molt agradable.
No, esperati, esperati, ara... convida a la casa, ¿vale? A veure, quan sou? Uno, dos, tres, quatre... Vale, mira, convoquem, mira, chorrito, tequila, poncho, caballero, gota de postura, le dono mal machero així, flambeau... Vale, ara això ho teniu que veure en flama, ¿vale?
Ara entendré el chupito en flames, ¿eh?
Sí,
senyor Vladislau. Escolti, ara no veurem chupitos.
Perdona, ¿eh?
No, tranquil. Sí, té la veu una mica...
Sí.
Perjudicada.
No, no, una cosa, que no em dic Ladislau Cubata, ¿vale? Que és un nom que em vaig pujar jo per la nit, ¿vale? Però que...
Com et dius?
No, que me fa vergonya ara, que no t'ho penso dir, però... Però... Que, no, que ningú se pensi que...
És un pseudònim.
Que el meu pare deia Cubata i me va posar Ladislau de nom, ¿vale?
En homenatge al jugador.
Això no ha passat en cap moment.
Sí.
Però què passa amb aquests locals que vostès consideren que els fan la competència de manera desleial?
Bueno, a veure, bàsicament...
Ai, la nit.
Són tota aquesta gent... Aquests bars i restaurants que han inventat el tema dels tardeos.
Ah.
Vale, pues, que fan que la clientela, pues clar, te pilla la taja a les 6 de la tarda.
Sí.
Vale. De manera que a les 12 de la nit ja no ve ni Déu aquí, vale? Ja no hi ha gasto a la discoteca.
Ho estan notant, eh? Que la gent no arriba.
No, no hi ha dret, vale? Això és una pràctica, perquè és una pràctica que a nosaltres no fa molt mal, perquè tenim que menjar, vale?
Clar.
Jo tinc 7 fills, vale? Amb 7 camareres i gogot diferents, vale? Tu fes compte de lo que és això, vale? A totes li tinc que passar manutenció. I,
no, bueno, no, clar, és una ruïna.
Dic que com jo estem molts dels actors, estem igual, vale? No amb lo de les camareres, sinó amb lo de l'amenaça de les tardeus.
Molt bé. I escolti'm, senyor Ladislau Cubata, pensa en prendre alguna mesura...
És que m'estic empenedint d'haver-me posat aquest nom, però me'l vaig posar al 87, que llavors molava que...
La gent el va començar a conèixer amb aquest nom i ara se li ha quedat, Ladislau Cubata.
Què me deies?
Si pensa en prendre alguna mesura.
Bueno, és que...
Els seus fills amb quin nom es dirigeixen a vostè?
Sí, el... Papa.
Papa, papa.
Sí, me'n diuen papa. No, que la gent que surt per les nits, vale, que són els crios que no tenen un puto duro. I a nosaltres no ens interessa. Vale, que els niños que venen aquí, que parteixen una cervesa entre quatre.
O fan botellona a l'aparcament de la discoteca.
O s'emborratxen a fora. Vale, i a nosaltres, aquí el target important són los puretes, que són els que paguen 14 euros per un gin tònic. Vale, i aquests ja no estan venint a la discoteca perquè fan el tardeo. Un dia... amb els del gimnàs, l'altre dia farà tardeo amb els del pàdel, l'altre dia amb els del Tinder, i aquí estem patint molt, vale? I ningú se fa càrrec del que està patint el sector de la nit.
Escolta, si li sembla bé, senyor Cubata...
Vols que te faci un truco de màgia amb la cartera?
No, va.
Vale, vale, que et faig un truco de màgia.
Ah, sí, eh?
La cartera,
sí. Bueno, que me'l va ensenyar el Fede Sardà, que és el meu referent al món de la noix.
Doncs, senyor Cubata, o com es digui en realitat, ja en parlem un altre dia,
d'acord?
Va, parlem de l'onada de calor, va.
Estic cremat, eh? Estic cremat, al tanto, eh? Al tanto me cago en Déu perquè us fotré mal a tots, eh?
Collons.
Segons el Servei Meteorològic, la primera onada de calor de l'estiu ha arribat aquest diumenge i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint, per tant, amb Sant Joan.
A més, el primer avís de perill de calor de l'any i diverses estacions meteorològiques ja van registrar ahir temperatures superiors als 40 graus.
Sí, n'hi ha que anar amb molt de cuidado amb la calor.
Mira, tenim amb nosaltres l'exsecretari de Salut Pública, Carmen Cabezas. Bon dia.
Bon dia.
Si es pot acostar al micròfon, doctora Cabezas, sisplau.
Si em permetin un consell...
No toqui el micro, exconsellera, sisplau. Exsecretària, perdó.
Sí, hem de fer el màxim per protegir-nos del temps.
Molt bé. Quines serien les indicacions principals per afrontar aquestes calorades?
Clar, primer de tot, tranquil·litzar la gent, sobretot la gent gran, els majors de 80 en seguida s'alboroten, col·lapsen els caps...
D'acord. El micro, senyora. No s'allunyi del micròfon, que és que no la sentim, senyora Cabezas.
Després...
Apropi la cabeza. El micro, sisplau.
Evitar el sol.
Evitar el sol. Evitar el sol.
No posar-se al migdia a parlar de com ha anat el matí 3 hores a sota la solana, per exemple.
Molt bé. Tampoc
és un bon gust, però
és un bon consell.
Sí. I beure aigua, importantíssim,
beure aigua.
En algun moment del dia.
Sí, però no posar-se al sol i beure aigua són consells com bastant...
I no
posar-se
a beure aigua a sota el sol.
No fem tonteries.
Observem l'entorn, busquem la sombra i ens desplacem per extreure la botella i beure l'aigua, però no a sota el sol.
Doctora Cabezas,
i posar-se les ulleres de sol als ulls i no al cap. Al cap vull dir a la cabeza, no al centre d'atenció primària, perquè encara que pugués semblar
els vidres no protegeixen el front del rayo suba. Yeah. El raïm.
No, el raïm no.
Ultravioleta. Sí.
I posar-se crema, si no se volen cremar. Crema.
Ah, mira, no pot joc de parar, no pot parar de ser enginyós.
És que cabezas en català és caps.
Sí, sí. Sí,
com centre d'atenció primària.
Ah, mira!
I com que jo sóc metge...
Sí. És boníssima aquesta senyora. Jo sempre que ve penso que bona
que és.
Sí. Que...
No,
bueno, molts vol dir
una cosa més, acostis el micròfon. Sí.
No, cabezas... pues, beguin aigua. I, no, i el alguna... sol, ja ho he dit. N'hi ha que evitar-lo.
Alguna marca en concret d'aigua? No digui marques.
No, aigua.
Bé, anem al concurs pendent, no?
Vols que anem al concurs pendent?
Sí,
jo aniria. Jo també aniria.
Doncs va.
A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
L'hora del concurs pendent al matí de Catalunya Ràdio. Ja tenim en línia la persona que avui concursarà per, com aspirant a venir divendres a guanyar diners, l'Andreu. Andreu, des d'on truques? Bon dia.
Bon dia. Truco des de Sant Antoni de Calonja.
Carai! Amb el caipirinha estàs, bandido?
Exacte, aquí
tombat
en una
hamaca. Ah, de veritat o no?
Un de Barcelona.
De veritat o no que estàs assegut en una hamaca o ajagut?
No, estic a casa, desgraciadament.
Ah, vius a Sant Antoni de Calonge.
No, estic aquí, de vacances.
Tens casa a Sant Antoni de Calonge,
Sí. Exacte.
Ja m'estàs caient fatal, ja.
Portes a barques posades?
A barques,
sí. Amb les alades. Això sí que ho tinc.
Ah, bé, ja, sí. Ja me'ls conec.
Termini, em deixes parlar amb l'Andreu i fer-li la pregunta, la primera de les dues que li he de fer?
Sí, et deixo.
Atenció, Andreu, perquè la pregunta d'avui és de la categoria efemèrides, però d'ahir. D'acord, Andreu? Perquè tal com van dir, com va dir Edward Thomas, el passat és l'única cosa morta que fa bona olor.
Oh.
Quin dia va ser ahir, Andreu?
21 de juny.
Vas molt bé, Andreu. Vinga, som-hi. Andreu, tu fas ioga?
No.
No et consideres un iogui, com la Letícia?
No, de moment no. De moment no m'ha donat per
aquí. No has fet ioga mai, Andreu?
No, ho he provat.
Ah, mira, doncs jo sí, durant 10 minuts fins que em va agafar un atac d'ansietat. Va ser fa uns anys. Això és verídic. I és que el ioga, Andreu... T'ho juro. Sembla que no, però sí. I ara t'ho explico, Freddy.
Vinga.
Sí, la granja de pollastres que tinc al coll m'ho permet.
Va, i vaig a dormir fent ioga.
I és que el ioga... Mira, veus, és un altre problema. Tu estàs a l'altre extrem del, diguéssim, de la...
No, és broma, no?
Del ventall. I és que el ioga, deia Andreu, diuen que sí, però no és per tothom. Hi ha gent com, per exemple, jo mateix, que no estem fets pel ioga. Pels que tenim l'elasticitat d'un semàfor, concretament, el ioga és una autèntica tortura. Saps que moltes postures del ioga reben noms d'animals, oi que sí, Andreu?
Sí.
Sí, hi ha la postura de la grulla, la de la cabra, la del gat, la de la papallona. Doncs el problema que tenim les persones com jo, Andreu, és que sigui quina sigui la postura que fem, sempre semblem el mateix animal, concretament una tortuga reumàtica borratxa. Però un moment, Andreu, per què estic parlant del ioga? No se't fa estrany que em posi a parlar del ioga?
Bueno,
clar que és estrany, perquè jo t'estava parlant d'efemèrides. Doncs perquè tal dia com ahir, 21 de juny, resulta que va ser el Dia Internacional del Ioga, declarat per l'Assemblea de les Nacions Unides. És una jornada que serveix per conscienciar sobre els beneficis del ioga per la salut física, mental i espiritual. Andreu.
Diguem.
Estàs relaxat ja amb aquesta música?
Sí, ara ja.
Sabies que ioga... Andreu, escolta'm, Sabies que ioga...
Et posis nerviós, Joel.
Sí, exacte.
Sabies...
És que, clar...
No, veus? És que el ioga em posa nerviós.
Ja ho veig,
Anava a dir, sabies que ioga, Andreu, és una paraula del sànscrit que vol dir unió? Ah, però quina unió, Andreu? Doncs la unió amb el cosmos, evidentment. Tu et sents connectat amb el cosmos, Andreu?
Sí, depèn de quan.
Bueno, jo no t'hi veig gaire. No. Saps qui sí que estava molt connectat amb el cosmos? Shiva, el déu hindú. Diu la llegenda que Shiva va estar assegut en meditació durant molts i molts anys. Mentrestant, molta gent s'hi acostava encuriosida, però gairebé totes marxaven avorrides perquè Shiva no els hi feia cas. Gairebé totes, dic, perquè 7 persones van decidir quedar-se allà amb el Shiva assegudes i quietes. Després de 84 anys, assegudes i quietes, van tenir premi. Un dia el Shiva es va despertar i els hi va fer cas. Aquest dia va ser el dia com ahir, pel solstici d'estiu, i aquelles 7 persones es van dedicar a ensenyar el ioga a tothom.
Caram.
I ara ve la pregunta, Andreu. Andreu, com ja t'he comentat, les postures de ioga tenen sempre un nom. Sabries dir-me quina d'aquestes quatre postures no existeix i me l'he inventat jo? Et dono quatre opcions. Opció A, la postura de la mitja lluna. Opció B, la postura de l'àliga. Opció C, la postura de la flor de lotus. Opció D, la postura de la columna de pàrquing. N'hi ha una d'aquestes quatre que no és... que no forma part del ioga.
Hòstia,
com a tal,
home,
com a tal.
Jo suposo que és la columna de pàrquing, no sé per què.
No saps per què, però alguna cosa t'ho diu, Andreu?
Sí,
eh?
Alguna, sí, algun instint.
No és ni la mitja lluna ni l'àliga. Aquestes creus que sí que funcionen, eh? La flor
aquestes
de lotus.
Sí, sí.
Doncs,
em sonen bé.
Doncs, Andreu, estàs en lo cert.
No.
Sí. Jo crec que podria pagar molts diners si existís. Si tu vas a un curs de ioga i et diuen a partir d'ara farem la postura de la columna de pàrquing.
Seria que consisteix capaç... en que hi ha gent pel teu costat i et ratlla.
La gent et va erosionant. Tu has d'aprendre a mantenir-te allà quiet malgrat la gent.
Andreu, primera pregunta contestada més que correctament. Anem per la segona. Ara farem el... No marxis, farem el butlletí de notícies i després el Joel et farà la segona amb la qual, doncs, aspiraràs a venir a concursar divendres?
Perfecte.
I a mi me'n faràs alguna freda.
Bueno, va, prou, escolta. Arribem a les notícies de les 12, després reprenem el concurs amb el Joel.
Bueno, ara ho parlem.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. El Tribunal Suprem ja ha dictat sentències sobre el cas de les mascaretes i a aquesta hora estem pendents que comuniqui les condemnes contra l'exministre i exnúmero 3 del PSOE, José Luis Ábalos, i la resta d'encausats. Anem cap a Madrid. Paula Bruixots, bon dia.
Bon dia, la sentència és imminent. Els advocats de la defensa i també les acusacions ja són al Tribunal Suprem per rebre en mà la sentència del cas Mascaretes que ha jutjat l'exministre socialista José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari, el comissionista Confés Víctor del Dama, que acaba d'arribar també al Suprem per rebre aquesta sentència. Ábalos i Coldo García no hi són perquè estan empresonats a Soto del Real i ara mateix la incògnita és saber si el Suprem els condemna per haver cobrat comissions per la compra de mascaretes durant la pandèmia. Recordem que Ábalos s'enfronta a 24 anys de presó, Coldo García 19 i mig, i el Dama es podria salvar d'entrar a la presó perquè el PP demanava que se'l condemnés només a 2 anys. És el primer gran judici contra el PSOE de condemnar Ábalos. Serà la primera sentència contra un ministre de Pedro Sánchez, contra José Luis Ábalos, que era justament la seva mà dreta. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Natàlia Ramon.
Gairebé 300 municipis catalans estan avui en situació de risc molt alt d'incendi forestal. Els agents rurals han activat el nivell màxim d'alerta per incendi en 23 comarques de tot Catalunya, amb especial atenció a zones de Tarragona, Lleida, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. Al nord-est del país el risc també és elevat, tot i que menys intens. Els agents rurals demanen que s'extremi la precaució al medi natural. Si es detecta una columna de fum o qualsevol indici d'incendi, cal avisar immediatament el 112.
Intervinguts més de 80 quilos de marihuana en una plantació dins una nau industrial a Ulldecona, al Montsià. Hi ha una persona detinguda. Anem cap a Tortosa, Jordi Barranca.
Bon dia. En total s'han intervingut més de 600 plantes de cànnabis que sumen més de 80 quilos. L'espai disposava de 3 sales de cultiu equipades per a la producció de marihuana. El detingut, acusat d'un delicte contra la salut pública i de frau elèctric, era qui s'encarregava de la vigilància i la protecció de la nau. De fet, els agents van localitzar plantes preparades per a la recol·lecció i d'altres llestes també per a ser distribuïdes. La plantació estava a l'interior d'una nau situada en un polígon industrial i agrícola en desús, als afores d'Ulldecona, a la comarca del Montsià, en un lloc discret, amb poca afluència de persones zones i vehicles. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tortosa.
Aquest matí s'han fet 4 desallotjaments més del bloc de la mina de Sant Adrià del Besòs, que ha de servir per allotjar els afectats per l'ensorrament del bloc anomenat Venus. Mentrestant, 2 dels pisos desallotjats la setmana passada ja tornen a estar ocupats per les veïnes que van fer fora. Sant Adrià de Besòs, d'habitants, hola, bon dia.
Bon dia. Amb menys tensió que la setmana passada, els Mossos han pogut desocupar aquestes 4 famílies, 2 d'elles amb menors a càrrec. La Jenny i l'Antonio, una parella que viuen amb el seu fill, reivindiquen un lloguer social.
Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
Exacto.
Necesitamos un alquiler social. Llevamos aquí casi 10 años yendo a la asistenta social y no nos quieren ayudar. Y ahora ya por última, como ellos quieren los pisos y están empezando a desahuciar, pues están empezando a ayudar, a ponernos en la mesa de emergencia, dándonos el papel de vulnerabilidad, en fin. Y claro, esto es una injusticia, oiga, porque mi niño tiene discapacidad, tiene 7 añitos, es un grado 3 de discapacidad y no se entiende el por qué no nos quieren ayudar.
David Ángel, Catalunya Ràdio, Sant Adrià de Besòs.
Finalment, l'expresident Carles Puigdemont ha felicitat aquest matí Jordi Martí per la seva elecció com a candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el president de Junts ha enviat un missatge personal a l'alcaldable on li transmet que té el partit al costat i que espera veure'l com a futur alcalde de Barcelona. El silenci de Puigdemont i d'altres membres de la direcció del partit després de les primàries del cap de setmana havia aixecat suspicàcies. De fet, el mateix Martí ha admès aquest matí a TV3 que Puigdemont encara no l'havia felicitat.
Ja li dic, encara no. Hi ha molta gent del seu equip que m'ha felicitat i, per tant, ja arribarà. Però, vaja, no es preocupe. Jo, això, aquest tema no em preocupa.
Esports, Marcos García.
La final de la Lliga CB de bàsquet s'instal·la al Palau Blaugrana. A les 8, Barça-València és el tercer partit d'aquesta final que arriba empatada a una victòria. El podreu seguir aquest tercer partit en la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El quart partit es jugarà dimecres també al Palau Blaugrana. El Mundial Masculí de Futbol a les 7 torna a jugar Messi. El partit entre l'Argentina i Àustria. A les 11 de la nit, França, Iraq. A les últimes hores, marcadors, Espanya 4, Aràbia Saudita 0, Uruguai 2, Cap Verd 2, Bèlgica 0, Iran 0 i Nova Zelanda 1, Egipte 3. El Barça d'handbol renova Blaž Janš. L'esquerrà eslové continuarà de blaugrana fins al 30 de juny de l'any 2030. A motor, Marc Márquez se situa només 40 punts del líder. Marco Bezzecchi, al Mundial, després de guanyar ahir la cursa llarga al Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. I en ciclisme, Paula Blasi celebra la victòria a la Volta a Catalunya.
Fins aquí les notícies.
Sempre a aquesta hora donem veu a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació La Nineta dels Ulls, saludem l'escriptora Maria Climent. Maria, bon dia.
Bon dia, Freddy. Com estàs? Com ja saps, a la Fundació La Nineta dels Ulls treballem per impulsar la recerca, donar suport a les famílies i fer difusió dels símptomes del retinoblastoma, el càncer ocular més freqüent en infants menors de 6 anys. L'atenció en aquest tipus de càncer està molt enfocada als tractaments i molts cops es deixen de banda els aspectes emocionals. Per això, a la Fundació s'han iniciat diferents projectes per donar suport als infants. En el marc del projecte Superheroes School, aquest mes de juny han viatjat a temps. També formen part d'un grup de treball europeu per establir protocols de seguiment i intervenció psicosocial en els diferents estadis de la malaltia.
Fundació La Nineta dels Ulls.
Segona part del concurs, ja amb el Garriga. Garriga, com estàs? Tot bé?
Molt bé, molt bé, molt content.
Teníem l'Andreu. Andreu, corres per aquí encara, no?
Encara estic aquí.
Doncs vinga, primera resposta superada. Joel, tu mateix. Anem a parlar del segon assalt.
La segona assalt, que és de la categoria poètica. No sé si estàs familiaritzat amb aquest tipus de preguntes del concurs. Andreu.
Sí, bueno, la literatura m'agrada més que el ioga, almenys.
Vale, doncs mira, jo el que he fet, he escrit tres poemes. He escrit tres poemes, sempre ho faig, eh? I deixo l'última paraula del poema a l'aire i tu l'has de completar fent que rimi i que tingui sentit.
Vale.
D'acord? Així, és bastant fàcil. Avui, en honor al Dia Mundial del Ioga, que va ser ahir, doncs els poemes van sobre el món aquest de les coses hippies i l'espiritualitat barata i tot això, d'acord?
I aquestes merdes.
I aquestes merdes, sí. No, això ho ha dit el Jovany, eh? Jo ho respecto molt. No. Ara, quan soni la música de les poesies, ja hi som. Ja hi anem, ja.
Quin pal, pobre Cesc.
Va tot fluid.
El primer poema es titula Tècnica mil·lenària que punxa. Si has intentat fer ioga...
Perdó, això és el títol?
Sí. A veure si podem respectar una mica la
poesia.
El meu art. Sí. Si has intentat fer ioga i t'has fet mal a la cintura, abans de prendre cap droga, pots provar l'acupunt.
Pintura. Hòstia,
va, home.
Li he donat.
Crec que hem fet alguna síl·laba de...
Era un passe de la mort com els de Jordi Alba, a Messi. Vinga, va, a veure, aquest no te'l xivaré tant, eh? Aquest es titula Boletes de sucre miraculoses.
Fa gràcia el títol.
Diu la llegenda que un dia una persona patia i es va curar per la via de prendre...
Homeopatia.
Molt bé! I aquest és difícil, eh? Parla una mica de mi. I es titula Fora complexos pels nerviosos. No tens per què complexar-te, ni tens per què trisposar-te, ni deixis a ningú vexar-te per no saber...
Relaxar-te.
Molt bé! I sense dubtar, més a més.
Molt bé.
No era fàcil, l'última no era fàcil.
Aquesta és la triu. Sí.
Doncs va, puntuem. Ja tinc la calculadora aquí, jo.
Jo li poso un 9.
9.
Jo li poso 10.
No, però la Mínia en principi no puntuava. Vaja. Ho ha canviat molt, això, en aquests últims dies?
No. Tu el que vols és que et convidin a Sant Antoni de Calonge, sí, Mínia.
Jo puc venir, Andreu.
Garriga.
Un 9.
Un 9, també, eh?
Un 9.
Faltes tu, Jovany.
9,13.
Carai.
Em queda un 27,13.
Mira, que bé.
Molt senzill. Doncs 27,13, Andreu, ja tens la teva puntuació. En funció de com vagi la resta de la setmana, doncs vindràs divendres o no.
Perfecte. Gràcies.
Gràcies a tu. Cuida't molt, que vagi bé per Sant Antoni.
Adiós.
Gràcies.
Adiós, maco.
I a la tarda, Garriga.
Doncs mira, a la tarda ens visitarà l'editor de Forbes a l'estat espanyol, que són els que fan aquestes llistes. Els més rics, els més influents.
Ah, sí.
Ha sortit la llista de les 50 dones més influents de Catalunya.
Cert.
Parlarem amb una d'elles.
Surt l'Armínia.
Sí.
No, aquest any...
La número 27.
No, aquest any no hi surt, Armínia. Ho hem repassat i no hi surt.
No.
I després, sabeu què és l'Shrekking?
Sona a marranada.
O una Almond Mam?
Això encara més marranada. Sí.
Almond Mam.
Almond Mam, Shrekking, són dos dels conceptes que repassarem avui a la tarda. I després ens visitarà...
Ara, però digue'ns que no ens dius què és.
No.
Això és allò que fan els arbustos de Montjuïc.
Per la nit. En principi, allò és una altra cosa.
No és Shrekking.
No.
Vale.
Allò es diu cruising. Raúl Gallego, punt de retorn, torna aquesta sèrie premiadíssima, Emmy Internacional. Doncs avui ens visitarà també el Raúl Gallego, farem el que fem amb l'Antoni Bassas, vaja, moltes coses a partir de les 4. Vindrà la Lloberes i trucarem la Gelmà, que va seguir la meva recomanació d'anar al Museu de la Coca-Cola.
Anava a dir, vaig sentir-ho i vaig notar un gran escepticisme.
Missatge de Sònia Gelmà.
Sí.
Mai m'he sentit més robada. Aquesta tarda m'ho explicaran directe.
Ets a dir que el Toni García Ramon, a més, et vacil·lava molt amb la teva
bastant.
Recomanació.
Sí.
Però tu m'entens, que és una bona recomanació.
Jo m'ho vaig passar bomba al Museu de la Coca-Cola.
Molt bé.
També és veritat que fa molts anys i potser només recordo lo divertit i lo dolent ja no me'n recordo.
Vinga, tot això i més a la tarda amb el Garriga. Moltes gràcies, ho deixem aquí. Fins demà. Adéu.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra tornen a sortir...
I de la resta del món.
Pendents de la cimera internacional...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
Aquest estiu fes la millor jugada.
Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
També a la web i app. Consulten les condicions i els models que hi participen. Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada a col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
Dormir de mil maneres. Ara a Hipercor tens un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases i ho pots finançar fins a 12 mesos. Del 18 al 30 de juny a Hipercor i a Hipercor.es. Paga còmodament les compres amb la targeta El Corte Inglés a la botiga web i app. Finançament ofert per financer El Corte Inglés, FCSA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o Hipercor.es.
Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Aviam què passarà avui. I no em havia passat mai. L'altre dia estava fent una entrevista amb el Joan Dausà, se'm van fotre els Mossos al costat, de cop sento un soroll i veig l'esquena al costat. No. Hòstia, no. Què passa en mitja entrevista, sí.
I què havies fet malament?
Havia trepitjat una línia contínua.
Au,
home, mosso. Ganes de protagonisme, sí, sí. També, sí, eh?
Hòstia, TV3, entre funcionaris no es trepitgem, hòstia. No.
Parla-te, la Mercè.
Hòstia.
L'Eloi Vila.
Dios,
avui hi haureu...
Gran periodista.
Home, i gran persona.
I gran persona.
I
de què parlarem?
Del fluorescent. Ens has de parlar del tub fluorescent.
Ah, doncs ja tinc una idea.
Tu li preguntes de què i tu li dius de què?
Sí, és molt estrany.
Vaig, calleu, que arriba, calleu, que arriba el jefe, va.
Déu vos guard.
I visca el Batlle!